Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Avui tenim la visita, concretament als estudis de RAC1, el professor, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, el professor Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona
Benvingut.
Tarda.
Benvingut. Una mans de res, deixi'm felicitar, en aquest cas, per efectes col·laterals del títol de Lliga del Manchester City.
Gràcies, col·lateral la meva dona, que és la nutricionista.
No és que faci d'economista, no és que faci d'economista del club, sinó no. Que ho dic per...
I també per tots els catalans que hi ha allà, incloent el Pep, que el considero el meu germà, i per tant, o sigui, jo pateixo quan ell pateix i sóc feliç quan ell és feliç, i la Cristina, la seva dona, i els nens, i veure'ls després del patiment que van tenir l'any passat, veure'ls que aquest any... doncs han pogut fer callar boques, no?, de tots aquells que l'any passat deien que la filosofia guardiolista era impossible d'implementar allà, doncs veure que traient-li 16 punts al segon, de moment, perquè encara queden 5 partits, i guanyar amb tanta antelació, doncs demostra que sí, que també allà també funciona si fas les coses bé. I per tant, contentíssim per la meva dona, pel Pep i per tots els que estem allà.
Moltíssimes felicitats a tots. Bé, ja li deia, per efectes, en aquest cas, no sé, col·laterals o directes, però en aquest cas també felicitats.
Jo pateixo igual que quan era directiu del Barça. O sigui, quan estàs allà ficat, pateixes molt més. O sigui, jo sempre pateixo pel Barça, però clar, si ets només un fan, doncs pateixes 70, no? Aquí pateixes 100. I tant si i el grau de patiment per mi ha estat el mateix amb el City que quan era directiu. O sigui, quan ho tens tan a la vora, quan els teus germans o els teus fills o la teva dona o algú està jugant amb un equip, és...
Sí, sí, clar, com... tens un vincle, no?
Sí, sí.
L'he vist escoltar molt atentament el que deia Pedrerol, aquesta visceralitat.
Sí. Això m'agrada veure la bilis, eh? Jo veig que aquest senyor no dorm tranquil, i per tant...
És que el llaç groc ha generat, generat molta bilis, és curiós.
M'agrada veure'ls així, patint.
Sí, estava encès.
Que pateixi.
Avui hem llegit que un grup de 52 economistes catalans amb un prestigi internacional, com per exemple l'exconseller Andreu Mas-Colell, el director del Centre d'Investigacions d'Economia Internacional, el Jordi Galí, o vostè mateix, han signat una carta de suport a l'exconsellera Clara Ponsatí. La carta va adreçada a la directora de la Universitat de Sant Andreu, on treballa Ponsatí. Què diu exactament aquesta missiva?
El primer, deixem que ho corregeixi, no són 52 economistes catalans, sinó 52 economistes de tot el món.
De tot el món.
Hi ha de no catalans. Home, la Clara Ponsatí és una economista de prestigi, és una professora, de fet va ser professora meva quan jo estudiava a l'Autònoma.
Ah, sí?
Sí. I per tant, diguem, com a professors, com a col·legues, no? Doncs li donem les gràcies pel suport que li han donat la universitat a la seva defensa, no? Que també, de fet, em sorprèn que altres universitats aquí no hagin fet el mateix. Les universitats, no? Que hagi hagut de ser la Universitat de Sant Andreu que lideri això, diguem, quan estan perseguint d'aquesta manera tan injusta amb un professor teu, diguem, un professor de la teva universitat, el normal és que els teus col·legues es posin del teu costat. I això, òbviament, allà ho han fet, però aquí no ho han fet tant. Aquí les universitats sembla que estan una mica més neutrals, eh? I això a mi no m'acaba d'agradar.
Ja. Hi ha moltes coses que no agraden.
Sí.
Ponsatí va ser catedràtica a la Universitat de Georgetown i també ha estat professora a la Universitat de Califòrnia. Vostès han coincidit amb...
A l'Autònoma. Ell, abans de marxar a estudiar, va ser professora, diguem, uns anys a l'Autònoma. Ella em sembla que té 5 o 6 anys més que jo, i va ser en aquell període, quan ella estava fent el postgrau, que allò sí que era un postgrau de veritat, diguem, doncs...
Ara hi entrarem.
Doncs quan ella feia el postgrau, doncs donava classes, i a una d'aquelles classes, doncs hi havia un estudiant, ella no sé si ho sap o si se'n recorda, però jo era un estudiant d'aquells que hi mirem, no sé, 700 a la classe, d'aquelles classes enormes que hi havia abans, doncs allà, jo era un d'aquells. Sí, sí.
Era bona professora?
I també la Muriel, la Muriel Casals també era professora meva, també el mateix curs. Sí, ella era molt tècnica, era matemàtica, ell és economista matemàtic, és Mascolell, són aquests genis que jo no acabo d'entendre, però sí, sí, ell donava classe de micro d'economia matemàtica. Sí.
Bé, avui, ara que parlava de postgraus, volíem parlar amb vostè de postgraus i màsters arran del cas de Cristina Cifuentes. No sé si sap l'última, i és que ella, en aquest cas, ha tornat al màster. No, Cristina? Perquè ha dit que...
Exactament. És que no quiero saber nada
que
más.
Que no vol saber més d'aquest màster i l'ha tornat. Un màster es pot tornar a una universitat? Perquè estem veient coses una mica, en fi, paranormals. Jo no havia vist mai que tinguessis un màster. Dime, pues, no lo quiero el màster, te lo puedes quedar.
Sí, això es dona en el món... Si tu... Això demostra la poca seriositat i el poc respecte que tenen aquesta gent pel món acadèmic. Tu pots fer un màster per apuntar-te una línia al currículum, i llavors quan te'n vas de farra a l'Udegas, fardes que tens 6 màsters o 3 màsters i tothom es queda molt impressionat, o almenys el que tu et penses, no? És que aquest tio té 4 màsters. I clar, si tu fas els màsters per posar línies al currículum, doncs sí, els tornes, és com mongetes, no? No? Uh-huh. Però clar, això és una falta de respecte per la gent que fa els màsters per aprendre. O sigui, el màster són uns cursos que tu fas per ampliar coneixements. I clar, si tu estàs fent un màster perquè vols saber més coses, et vols preparar per la vida, aleshores no es pot tornar. Com tornes als coneixements? Clar, això, amb aquesta frase, el que se'ns està dient aquesta dona, amb aquest acte, el que està dient aquesta dona, és que no té cap mena de respecte pels títols universitaris. Pensa que són mercaderies que es poden comprar, vendre, tornar, si no t'agraden, com si fos el Corte Inglés.
Bueno, és el que ha fet avui. Avui ella ha tornat al màster.
Exacte.
Jo no havia sentit mai de tornar a un màster.
Tens 30 dies per devolver-lo.
Perdoni, però i poc respecte per ella mateixa, perquè si tu has estudiat unes matèries, un màster, i pots haver estat uns anys fent-ho, tornar-ho, com volem dir, no m'ha suposat cap esforç.
És una confessió, és una confessió de que no ho va fer. Però, diguem, jo, el que no se n'adona ella és... Diguem que clar, ens està dient la importància que ella li dona als estudis. És només obtenir títols, no? I no és obtenir títols, és obtenir coneixements, i els coneixements no es poden tornar. Si a la presidenta de la Comunitat de Madrid, que també suposo jo és la que mana en el sistema educatiu de Madrid, els està dient als estudiants de Madrid que l'única cosa que han d'aconseguir és un títol, és igual com el aconsegueixis, el compres, el robes, el xuriser, és igual... Doncs els està dient que l'altra part del títol, que és els coneixements que comporten, no tenen cap importància. I per tant, diguem, només per això jo ja la fotria fora. O sigui, és una falta de respecte als professors, és una falta de respecte als qui dissenyen els màsters, és una falta de respecte als estudiants que s'han esforçat per tenir màsters. I és un missatge horrorós, un missatge horrorós que ens diu que, diguem, Espanya és un lloc on hi ha titulitis, no? Que l'únic que importa és el títol, i que si tu aprens o no aprens mentre, diguem, el procés d'aconseguir el títol, és irrellevant. El títol és una cosa que es pot tornar com si fossin unes calces del Corte Inglés.
Bueno, les calces no sé si es poden tornar, tot ho diu.
No, les calces no es poden tornar.
Les calces em sembla que no.
És l'únic que no es pot tornar, no? I anat a dir l'únic producte de tot el Corte Inglés.
Sí, em sembla que les calces...
Encara que no les hagués obert. Encara estiguin amb el plàstic.
No, si no les has obert, tampoc.
Home, no ho sé. Jo no ho sé.
Entrem una... Però és igual.
Fem un màster de calces. Ara ho estudiaré.
Que després de Cristina Cifuentes el tornarà al màster de calces, també no li interessarà.
Com sean los bikinis que tienen esa cosita de plástico, eso sí que se puede devolver.
Sí,
pero creo que las bragas no.
El professor Xavier Salem, vostè té un postgrau a la Universitat de Harvard.
Sí.
Per exemple, un postgrau a la Universitat de Harvard, quant de temps li va costar? És a dir, quantes...
A mi de fet, tinc dos postgraus. Jo tinc un màster, jo sóc Master of Arts i doctor en filosofia, PhD, no? I entre els dos, el primer em va costar 2 i el segon 3. Per tant,
3 anys.
El meu títol, diguem, m'ha costat 5 anys de la meva vida. No convaliden a Harvard ni a cap universitat seriosa, convaliden res. El que sí que fan és el que diuen placement exams. És a dir, si tu creus que aquesta assignatura de macroeconomia ja la domines, abans de començar el curs et deixen fer un examen. En l'examen, el mateix examen que et posaran al final, i tu dius, no, escolta, jo ja he fet un màster a Londres i per tant això ja ho sé, doncs et deixen demostrar-ho. Fas l'examen, si l'aproves, que normalment no l'aprova ningú, doncs, vale, no cal que cursis aquesta assignatura, però això de dir, mira, jo tengo 18 assignatures que tienen el mismo título, no, que... per tant, convalideu-me en 18 de 22, això no passa. Eh? Però és que és més, és que és més. Encara que tu puguis, tu, i torno al tema de per què fas un màster tu. Si tu fas un màster, és per aprendre.
Clar.
Clar, anar allà i que t'ho convalidin tot no serveix de res, perquè no aprens res. No? O sigui, de què collons serveix anar a fer un màster si
et
convaliden totes les assignatures? O sigui, és, tornes a demostrar que no t'interessa res aprendre, que els coneixements no tenen cap importància, que l'únic que vols és el títol, que vols les calces a dins del plàstic. No! O sigui, l'important és el títol. Entens? Això, hice un màster i no vaig anar a cap classe.
Bueno, és que ara anava a entrar amb el Pablo Casado, que va convertir en màster un seminari de 4 dies a la localitat madrilenya d'Aravaca, impartit per Harvard. Sí. És habitual aquest tipus de seminaris d'universitats americanes pel món? És a dir, que en 4 dies ja fas un...
Fas un curs.
Sí, diu que és un màster.
Però això és una altra cosa. O sigui, la Universitat de Harvard i totes les universitats del món fan cursos a tot arreu. És més, normalment no és la universitat, és un professor que diu, escolta'm, doncs jo vaig a Madrid, et convida algú, en aquest cas em sembla que va ser de l'IES, sí, i diu, escolta'm, farem un curs sobre aquest tema. I és un professor i parla d'aquell tema. Val? I normalment el que sí que donen és un certificat d'assistència. Però això no és cap postgrau. Entre altres coses, perquè ser postgrau has de tenir un grau, i per anar a aquests cursos no es requereix tenir grau, és a dir, no et demanen, vostè s'ha graduat, vostè ha acabat la carrera, no, per tant no és un postgrau, és un curset. El que passa que després hi ha gent, com aquest senyor, que menteix, enganya, menteix, posa en el seu currículum que és un postgrau, que és un màster, però no és, però això no és culpa de la universitat. L'Universitat de Harvard fa cursos a tot arreu i fan bé.
Per tant, el que té és un curs.
Que la gent, que els professors vagin pel món i escampin el seu coneixement i ensenyin a tot arreu. Ara, que tu hagis fet un curs amb un professor de Harvard a Aravaca, o Caravaca?
Aravaca.
Aravaca. Doncs, escolta'm, això no vol dir que tu tinguis dret a posar en el teu currículum que, bueno, que tens posat, un màster.
Un màster, de més, de per Harvard.
Exacte, això no és... És a dir, no si, és si cada 4 dies a Harvard donessin un màster, jo tindria 456 màsters. O sigui, tranquils que...
Vostè ha estat, a més, a banda d'alumne, a l'altra banda, durant 25 anys, Xavier Xalé Martín ha format part dels comitès d'admissions de les universitats de Columbia i Yale. Com funcionen els màsters allà?
A veure, els comitès d'admissions... A veure, per exemple, ara aquest any ha estat el comitè d'admissions de Columbia, no? Les admissions vam enviar les cartes d'acceptació o de rebuig. Tenim més o menys 22 estudiants, eh? O sigui, la classe de l'any que ve tindrà uns 22-23 estudiants. Rebem unes 2.000 sol·licituds, vale? I per tant hi ha 980 o 978 estudiants que se'n van fora. Vale? Que molts d'aquests sol·licitants venen d'universitats que coneixem. A mi quan em ve un currículum de Harvard l'entenc, quan em ve un currículum de Chicago l'entenc, no? Clar, hi ha alguns països que no els entenc. O sigui, quan em ve algú de Zàmbia, doncs escolta, em costa. O sigui, aquest nen que té matrícules d'honor de la Universitat de Zàmbia, serà bo o serà dolent? Serà capaç de sobreviure un màster tan difícil com el que fem aquí? Podrà escriure una tesi doctoral si acaba fent el doctorat o no està preparat? Clar, tu no coneixes totes les universitats del món, no? Coneixes més o menys els països, perquè has tingut estudiants, coneixem com funciona el sistema alemany, perquè hem tingut estudiants alemanys, i dius, mira, vam admetre dos alemanys fa 2 anys que tenien entre notables i excel·lents, i resulta que més o menys ho van fer bé, per tant, és de suposar que aquest nen que ve d'Alemanya més o menys ho farà bé, no? És a dir, tu et guies pel que pots, perquè no tens informació. No tenim informació, no la tenim. Una de les conseqüències de tot això és que baixa la probabilitat d'admissió de tots els estudiants espanyols. Perquè ara qualsevol currículum que arribi d'Espanya, els comitès d'admissions, jo parlo d'Estats Units, però segur que és igual a tot el món, que han llegit aquests escàndols, que saben que a Espanya es compren i es venen màsters, que, clar, quan ara t'arribi un currículum d'una universitat espanyola, i tu ets un professor de Chicago i has de decidir si l'admets aquell currículum o no l'admets, tu recordaràs de seguida, dius, escolta'm, aquest no és el país aquell on es compren els màsters.
Vols dir que afectarà això?
Ui tant. Però això afectarà a dotzenes, a centenars d'estudiants que no els admetran i que començaran a rebre a partir d'avui cartes de rebuig perquè Perquè, clar, ara la informació que tenen els comitès d'admissions és que a Espanya es compren i es venen. I allà no distingiran massa entre la Complutense i la Juan Carlos.
Juan Carlos primer.
No diran, escolta, no, és que això era la Juan Carlos. Diran, no, això és Espanya. I, escolta, amb els màsters d'Espanya es compren. I, és més, es compren i la persona que el compra renuncia i segueix manant i no passa res. Clar, la gent seriosa, la gent que diu, escolta, nosaltres volem admetre la gent bona de veritat, no és que diran són dolents, és que els entrarà la interrogant. I quan tu tens un interrogant, i recorda els números que t'he dit, tenim 2.000 sol·licituds i n'hem d'agafar 22. Per tant, la major part se n'anirà al carrer. Doncs, clar, quina excusa més fàcil que enviar a les escombraries, les aplicacions espanyoles, que aquesta informació? És molt fàcil per un tio que es té un comitè d'admissions dir, pues aquest fora, com que no puc avaluar si l'ha comprat o no l'ha comprat, com no ho sabrem, doncs escolta'm, fora. I per tant, els grans perjudicats, encara que ells no ho sàpiguen, són els estudiants. I és per això que jo he escrit al Twitter diverses vegades, escolta'm, necessitem immediatament que tots els rectors de les universitats muntin un escàndol. I que aïllin a la Universitat Juan Carlos.
De moment no el munten.
De moment no l'han muntat.
En fet, no han dit res.
Ha de quedar claríssim que la Universitat Juan Carlos és una cosa aïllada, diferent de tothom, però no per la casilla de Juan Carlos, per protegir els estudiants. Si no, els estudiants de l'Autònoma de Barcelona sortiran perjudicats, no tingueu cap dubte. No tingueu cap dubte, però només cal pensar una miqueta com funciona aquesta gent, com funciona el CAP. Un professor xinès que està al comitè d'admissions de Harvard, que sap més o menys com són les universitats espanyoles, i acaba de llegir aquesta notícia a l'Economist. Però què penses que farà? A les escombraries, ja no me n'enfio, es posarà amb els països estranys, que saps que va haver-hi un escàndol similar quan va córrer la notícia de que a Corea hi havia hagut còpies, hi ha un examen universal que es fa tot arreu, que es diu Graduate Record Examination, GRE, que tots els estudiants del món fan, per poder-los comparar. I va arribar la notícia de que Corea, diguem, s'havien filtrat els exàmens i s'havien copiat. Doncs les admissions d'estudiants coreans durant un parell d'anys van caure en picat, perquè tu no saps si ha copiat o no.
Sí, et genera el dubte. I davant el dubte...
Davant el dubte, com que n'has de rebutjar 980,
abstenir-se, no?
Com que n'has de rebutjar 980, doncs fora, immediatament fora. I, per tant, jo crec que això és una cosa gravíssima. Abans de les conseqüències polítiques, abans de la demostració del xurixeig que hi ha en aquest país, que és escandalós, abans de la poca vergonya...
Bueno, la impunitat, perquè no passa res.
La impunitat, però i la poca vergonya i el poc respecte que tenen pels estudiants que sí que han estudiat, és que això estan perjudicant d'una manera que jo crec que no se n'adonen. No se n'adonen, perquè hi ha països seriosos on això no es compra i es ven. Això s'ha de guanyar.
Això està claríssim.
S'ha de guanyar. Uh-huh. I com que diguem, t'arriben les notícies de que hi ha països on això no es guanya, sinó que es compra, doncs tota la gent que ve d'aquests països sortirà perjudicada. I, per tant, diguem, quan ara estudiants espanyols comencin a rebre cartes de rebuig, que sàpiguen tots on han d'anar. Han d'anar a casa de les Cifuentes a donar-li les gràcies.
Però la Cifuentes ha tornat al màster. I és que jo ho trobo, jo quan ho he sentit avui, no...
Si
no.
Alguien lo quiere, también lo vendo, ¿eh? Lo vendo de segunda mano.
Es que yo no donaba crédito, tens un màster y lo devuelvo porque no lo, sí, sí. No lo quiero. És que, clar, és que només passen aquestes coses aquí. En fi, deixi'm canviar de qüestió. Volia parlar avui amb vostè del que està passant en Facebook, perquè Mark Zuckerberg ha donat explicacions al Senat i a la Cambra de Representants per l'ús il·legal de dades de milions d'usuaris de la xarxa social per part d'una empresa anomenada Cambridge Analytica. Facebook, a partir d'aquí, arrel del que ha passat, ha perdut 90.000 milions de dòlars de valor de mercat per aquesta crisi. Més que parlar de la crisi de Facebook, ens ha cridat l'atenció que també ha afectat a les anomenades date brokers, després que Zuckerberg ha decidit deixar d'utilitzar les dades d'aquest tipus d'empreses. Expliqui'm què és això de les date brokers.
Data brokers.
Ah, perdó, data brokers. Sí. Què és això de les data brokers?
A veure, deixa'm recular un moment.
Sí, sí.
Recorda l'any 2000, que va haver-hi l'explosió de la bombolla.com,
sí.
Que, diguem, internet fins a l'any 2000 era una nova eina que tothom deia aquí guanyarem calés, és la nova economia, la nova manera de guanyar calés, però ningú sabia com es guanyaven calés. Eh? De fet, l'única manera que semblava que hi havia eren, te'n recordes aquells anuncis pop-up que sortien, que els havies d'anar casant allò, per apagar-los, allò que era una cosa espantosa. Òbviament, allò no va funcionar, posar anuncis, era, diguem, posar els mateixos anuncis que el diari, però posar-los a internet, i cada que entraves en un lloc t'apareixia una cosa que més t'emprenyava, et feia més nosa que no pas altra
cosa. Això segons on entres encara passa.
Això, sí, exacte. Per tant, això no funcionava. I això, el negoci d'internet, de fet, es va ensorrar, la bombolla del 2000, recorda, la major part d'empreses d'aquella
època... Compra terra.
Van explotar...
Compra terra, que és una ganga.
Exacte. Doncs aquella època,
Sí, sí.
Doncs allò ho van salvar dos xavalets que es deien Sergey Brin i Larry Page, que són els fundadors de Google, i van dir, escolta'm, tenim la manera de guanyar calés. La manera de guanyar calés és analitzar, agafar les dades que deixa la gent quan va per internet, en el seu cas el buscador de Google, per entendre qui són aquesta gent. És a dir, quan tu busques...
Què els agrada? On els agrada anar de cap de setmana?
Exacte. Quan tu busques coses, no? Tu busques hotels rurals a Lleida, no? Busques a Google, doncs, òbviament, els de Google saben que t'agraden els hotels rurals a Lleida.
No, ara ho saben tot, perquè qualsevol cosa que fas una cerca...
Exacte, ho saben tot.
Després t'avalen.
Exacte, doncs aquest és el negoci. És a dir, fins aquell moment, fixa't, feien negoci, feien anuncis per tothom. Fixa't, com a la tele. La tele és un anunci d'Audi, i el veu la iaia que no té carnet de conduir, ho veu el nen que el seu pare li ha prohibit conduir, ho veu el qui no té calés per comprar Audi, és a dir, que el 99% dels calés els llença a les escombraries Audi, si fa un anunci a TV3, o a la ràdio, o als diaris, que és on es feia tradicionalment. Ara, gràcies a això, aquesta nova tècnica que van desenvolupar els xavals de Google, poden fer anuncis només per la gent que busca Audis. I clar, l'empresa Audi que vol posar aquests anuncis paga el que sigui per saber, entre tot l'univers de gent que està ara mateix a internet, quants estan buscant cotxe, quants tenen els calés suficients per comprar-se un Audi, quants estan ja, ara mateix ja volem comprar, no que estan buscant informació, no? Tot això avui Google els hi pot donar, els hi pot vendre aquesta informació. Està clar? I aleshores, i aquí és on guanya calés Google, on va començar a guanyar calés Google. Doncs bé, el senyor Zuckerberg, sí, de Facebook, és el mateix. Tu estàs a Facebook, penges fotos, parles, fas comentaris, expliques, xerres, no? Per tant, també dones tot tipus d'informació de qui ets, què t'agrada, si ets independentista o no, si ets, si t'agraden els llaços grocs o no, si ets del Barça, no? I per tant, si estàs buscant cotxes, si t'agrada el vi, no? I per tant, també totes les dades que tu deixes anar per Facebook, o que sense voler, diguem, poses tu en el seu...
Se les queden.
Diguem, en principi les tenen.
Les tenen.
Una de les coses que fan és vendre-les a aquests senyors que tu deies,
Els data brokers.
Els intermediaris,
sí,
de dades.
Els hi venen.
Els hi venen. Escolta'm, tu pots... Els hi venen les dades que tenen, o, que és el problema que ha passat, els hi deixen posar aplicacions a dins de Facebook per agafar dades.
Ja.
El que va passar és que Data Analytica, el Cambridge, sí, Analytica, sí, que és aquesta empresa, sí, li van deixar posar una aplicació per fer una mena d'enquesta, van dir els de Cambridge Analytica, però van agafar tota la informació de 87 milions de clients nord-americans, i les van vendre, la Data Analytica, els van vendre a la campanya del Trump. I es van fer servir per enviar els missatges polítics a la gent que ells ja sabien que estaven disposats a escoltar el missatge polític del Trump, i aquí és on ha estat l'escàndol. La crítica que se li fa en el Zuckerberg no és que ell li donés les dades en el Trump, sinó que va deixar que una empresa d'aquestes, intermediàries de dades, agafessin i les venessin al Trump. Això el que està passant és, jo crec que és indicatiu de dues coses molt importants. Primera, es diu que les dades són el petroli del segle XXI. És a dir, el gran negoci de la història, precisament per això, perquè et permet enviar missatges gairebé infal·libles per comprar i vendre coses, és a dir, pel mercat, diguem, són les dades. Qui sap? Ells saben el que tu ets abans que tu ho sàpigues. Fixa't que ara mateix s'ha sabut que tu saps que quan tu compres i vens a Amazon, és, ells saben que si tu no tens el producte en menys de 48 hores, hi ha una elevadíssima probabilitat de que cancel·lis 48 hores.
No ho sabia, això.
Sí. I llavors...
Jo m'espero, eh?
Tu t'esperes, val. Per això no he dit el 100% de la gent, sinó elevadíssima probabilitat...
Fa il·lusió, diu, algun dia, dius, algun dia arribarà.
I ja no sabré què és, però
no,
em farà
il·lusió. Arriba,
sí, aquest paquet, i de què era que vaig comprar. Exacte. Doncs bé, com fa Amazon per assegurar-se que tu tindràs el producte en 48 hores? Doncs bé, analitzen totes aquestes dades amb una tecnologia que es diu intel·ligència artificial o machine learning, amb màquines que aprenen, i bàsicament, mirant tot el que tu fas a internet, mirant les petjades que tu deixes a internet, tot el que has comprat, el que dius, el que fas, etc, etc, ells saben, i agafa't a la cadira perquè això tu que t'agafarà la por, ells saben 15 dies abans que tu què compraràs.
Com? Perdoni, a veure.
Amb un 95% de fiabilitat. Saben que
però
tu...
en base a l'última compra?
En base, no, a totes les dades que tu deixes per internet. I mirant milions de persones de tot el món, hi ha un perfil, que hi ha molta gent que s'assembla a tu, encara que tu et penses que ets únic, hi ha molta gent que fa el mateix que tu, i saben, en 15 dies, això ho diré en sèrio, no rigueu, 15 dies d'antelació saben el que tu compraràs.
Però coses que compres regularment, cada dos
no,
mesos,
no,
cada...
No, o coses noves. Ells saben, en 15 dies d'antelació, la intel·ligència artificial, les màquines avui dia, saben abans que tu el que faràs. De fet, saben altres coses, eh? Els xavals de 15 anys, quan estan descobrint la seva sexualitat, ells, abans que el nen ho sàpiga, o la nena ho sàpiga, saben si són heterosexuals o homosexuals. I ja els hi envien els anuncis d'un home bevent Coca-Cola i no una dona bevent Coca-Cola, sabent la seva orientació sexual abans que ell mateix o ella mateixa. Per tant, el poder que et dona ser propietari d'aquestes dades és enorme. És enorme.
Ets el rei del món.
Ets el rei del món. Et pots convertir en el gran dictador, perquè també saben. Imagina't que aquesta màquina la té Llarena i pots saber el que tu penses sobre determinades coses, ja que en aquest país te'n pots anar a la presó. Per el que penses, imagina't que li arriba aquesta màquina segons qui.
Clar,
o en lloc de Llarena, el Kim Jong-un.
No, però és que això que diu vostè, vaig llegir que la Xina s'està començant a aplicar. És a dir, que a partir del que tuitegen, a partir del que fan, ja el govern té un retrat de com és que et penses...
Una cosa que diuen total security, seguretat total, i l'estan aplicant en una regió musulmana de la Xina, i estan, ja com el Minority Report, estan detenint a la gent abans de que cometin el crim. O sigui, això és perillosíssim, Si això ho dic, sembla que estem parlant. Estem parlant de coses absolutament brutals que estan passant i que poden passar perquè la tecnologia existeix. I per tant, i aquí és on volia anar, per mi la clau de tot el que ha passat aquests dies ha estat veure com aquests senyors grans del Senat nord-americà entrevistaven o li feien preguntes...
Al Zuckerberg.
Que el Zuckerberg reia per sota el nas, que se n'estaven fotent. Perquè hi havia senyors que... Hi havia clarament senadors que no tenien ni idea que el negoci del Zuckerberg era la publicitat. O sigui, això que t'he explicat jo, tan bàsic, els senadors no ho sabien. I hi va haver fins i tot una senadora que va dir que el que hem de fer vostès és posar tecnologia 4G a tots els estats pobres d'Estats Units. Ella era d'un estat pobre. O sigui, el Zuckerberg no posa 4G. Això posa Telefònica. El Zuckerberg no té res a veure amb el hardware, no? amb les coses físiques. O sigui, no en tenen ni idea. I per què és perillosíssim, això? Perquè aquests senyors són els que fan les regles. O sigui, qui ens ha de protegir d'aquesta amenaça, perquè jo crec que és una amenaça, que aquests senyors tinguin el monopoli de les dades del món, pot acabar convertint-los en dictadors. I, per tant, estem jugant un joc perillosíssim. I qui ens ha de protegir són els reguladors. I el que hem vist aquesta setmana és que els reguladors no tenen ni idea. De fet, tu has donat la dada de que Facebook va perdre 90.000 milions.
Sí.
Va perdre al principi. Els dos dies que el Zuckerberg van allà i se'ls va aturejar, Zuckerberg, o sigui, Facebook va recuperar el 9%, o sigui, va pujar el 9% en dos dies, el qual li va donar amb ell, en la seva pròpia riquesa, 3.200 milions. O sigui, són els dos dies més valuosos de la seva vida. Per què? Perquè tothom va veure que aquests senyors seran incapaços de regular. I, ja per acabar d'espantar-te...
Sí, sí. Pensa que estem a davant d'un món que requerirà regulació intel·ligent per part de gent intel·ligent, i els nostres reguladors, els nostres líders, els nostres polítics no tenen ni idea del que està passant. Deixa'm que et posi un altre exemple, no de dades d'aquestes, sinó de l'internet de les coses.
Si em permet, però trobo la conversa que és apassionant. O sigui, estic enganxadíssim.
No, es vigila, que ara aguanta't, agafa't bé.
Per què? L'internet de les coses vol dir que els objectes a partir d'ara estaran lligats, diguem, estaran donant dades a internet. La teva nevera s'adonarà que falta llet, enviarà ella sola un missatge en els senyors d'Amazon i un dron vindrà i et posarà la llet a la nevera i tu no te n'adonaràs, tu sempre tindràs llet. Tu t'oblidaràs ja d'anar al supermercat. Però és que està passant una cosa. Aquest any mateix, ja, a l'octubre, començaran a circular els cotxes sense conductor. Fa uns dies va haver un accident.
Sí.
Un accident. Els cotxes sense conductor seran absolutament, diguem, molt més segurs. El 95% dels accidents del món passen perquè el conductor està distret. Està mirant el WhatsApp, està parlant...
Està posant el CDM, recarregant el mòbil...
S'ha dormit, ha begut... Sempre
distraccions.
Sí, la major part. Hi ha alguns accidents mecànics, no?, que explota el motor, tal, o que una persona té un accident, té un atac de cor mentre es condueix, però el 95% són causats pels errors humans. Òbviament, tot això desapareixerà. Però apareix una qüestió ètica guió legal absolutament... Jo no sé com resoldre. Ara, quan un cotxe arriba amb un semàfor massa ràpid perquè estàs mirant el WhatsApp i t'adones que hi ha gent allà caminant, doncs tu no saps per què, hi ha una reacció, no sé com, pum, que gires a l'esquerra i accidentalment mates a la senyora que passava per l'esquerra. Val? Ara, això no passarà. El cotxe està guiat per algoritmes. Algoritmes són instruccions, que diuen, si passa això, fes això. Si vas massa ràpid, frenes. Si veus, si detectes un ciclista, vés a l'esquerra. Pum, no? Hi ha instruccions. Ara imagina't quina instrucció li donem a la màquina quan s'apropa al semàfor, a l'esquerra hi ha una senyora gran, a la dreta hi ha un infant. Aquí atropellem. Això haurà d'estar escrit. Ara és un accident. Ara, doncs mira, l'instint humà doncs et fa tirar a l'esquerra o a la dreta. A partir d'ara estarà escrit.
Però se suposa que no anirà tan ràpid com per haver de frenar la...
Tot això haurà d'estar programat. Programat per la intel·ligència artificial, però programat. Haurà d'estar en els codis d'allà, haurà d'estar programat. Hi haurà un moment que si tu et trobes a la dreta una senyora gran, a l'esquerra un nen petit, aquí mates. Haurà d'estar escrit. I això és unes conseqüències ètiques que no sabem solucionar, però és que també hi ha conseqüències legals. Què passa si el codi diu en cas de dubte mata la senyora gran? Què dirà la filla de la senyora gran? Aquí portem els tribunals. El codi? Portarem, serem el Llarena, això. O sigui, portarem a ordinadors a la presó? I com es regularà? Aquests senyors que estan robant màsters, aquests són els que faran les lleis? Aquests són els que ens diran, que no tenen ells la més mínima ètica, ens diran com es resol la qüestió ètica de qui atropellem? Un altre exemple. Estem enmig d'una revolució, no en el camp de la informàtica, sinó en el camp de la biologia. I estem fent teixits biològics. Podrem fer aviat cors artificials. Estem podent modificar genèticament tot tipus d'aliments i d'éssers vius. Modificarem genèticament els éssers humans? Quines regles tindrem? O sigui, ara ens vindrà un d'aquests grans metges del càncer que ens diuen, escolta'm, saps que el 15% dels càncers, més o menys, són hereditaris, 85-100% és, diguem, ambientals, fumes, càncer, però hi ha càncers que no, tens càncer de mama, perquè la teva mare en tenia, l'àvia en tenia, i és hereditari, no? I ara, de sobte, els grans científics ens diuen, escolta'm, et podem modificar genèticament perquè els teus fills ja no ho tinguin. Què dirà el regulador? Sí o no? Ho fem o no ho fem? Fins ara hem dit, no, els éssers humans no es poden modificar, els micos sí, les ovelles, la dol i tot això sí.
Però suposo que el regulador...
Què dirà el regulador? I quan el regulador... Jo crec que el regulador dirà sí.
Dirà sí, és el que anava a dir, jo crec que dirà sí.
Però, bueno, però després vindrà una altra pregunta i dirà, escolta, un cop ara ja hem eliminat el càncer, o la part del càncer que és hereditària, podem eliminar l'estupidesa, també? És a dir, els gens aquests que et fan ser estúpid, també, jo vull que els meus fills siguin llestos. I a més també vull que siguin alts. I a més també vull que siguin guapos.
Però una cosa és la malaltia, l'altra és el caprici, no?
Home, qui ho ha dit? L'estupidesa no és una malaltia?
No, home, no. Sí, però vol dir que siguin alts, rossos, no sé què.
Però això que m'estàs dient tu és exactament on posem el límit. Això és un buïna jo. Una cosa és això i l'altra cosa és l'altra. Ok, on està la frontera? Això haurà de decidir les Cifuentes, eh? Això haurà de decidir els...
Bueno, lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo un máster en genética, nada de esto, pero yo, vamos, lo compro, vamos, que seguro que en Wallapop está oferta.
Resumint, a mi això del Zuckerberg, o sigui, em fa gràcia el de les dades i fa gràcia...
No, però que...
Però a mi em preocupa aquest altre aspecte. O sigui, el veure aquells senadors que són els que han d'escriure, aquests senyors els que han de decidir si mates a la senyora gran o mates a la nena, si deixes que algun poses la línia de la assistència, diguem, genètica als éssers humans. O sigui, estem creant un nou tipus d'homo sapiens, per primera vegada a la història, som capaços d'anar en contra les lleis de la natura. Fins ara tots els éssers humans ens hem desenvolupat amb les lleis de Darwin, no? Mutacions aleatòries i el qui s'ha s'adaptava bé i el qui no s'adaptava s'extingia. Això ha sigut l'evolució de les espècies al llarg de la història. Doncs ara, de sobte, la propera generació d'homo sapiens el farem al laboratori. Com els fem? Això ho han de decidir aquests tios que clarament es veia que no tenen ni idea, no saben ni com funciona el Facebook. I aquests pallassos ens han de dir sobre com ha de funcionar la intel·ligència artificial. I encara una altra cosa pitjor. Veig que encara estàs a la cadira.
Ja caic a la cadira directa.
Les armes intel·ligents. Hi ha un gran debat.
Que no se'n parla massa.
Però clarament... O sigui, ara es calcula que l'esperança de vida... Tu fots un Robocop o un Terminator al camp de batalla, l'esperança de vida de tots els humans que hi ha passa a ser de 10 segons. O sigui, no quedarà ni un en 10 segons. Val? Els construïm o no els construïm? Clarament, nosaltres, occidentals, civilitzats, direm
no, que no.
No. Però de sobte el Kim Jong-un té un robot d'aquests. Què direm nosaltres?
N'hem de fer un.
Nosaltres direm, home, com que som civilitzats, hem d'impedir que el robot del Kim Jong-un...
Bueno, com la cursa nuclear.
I acabarem com una cursa nuclear.
I tindrem uns hangars plens de robots...
Plens de robots, de cadascun dels quals és capaç d'extingir tota la humanitat. Què passa si es tornen bojos?
Bueno,
això ho ha de regular aquests senyors que feien el ridícul l'altre dia amb el Mark Zuckerberg, eh? No és que us vulgui espantar, però a mi, jo veient
la
compareixença de Zuckerberg al Senat, el miel que em va fer por és això. Perdona, els enginyers són molt més llestos que els advocats i van molt més ràpid. I els advocats aquests, sobretot els que estan al Senat, van tan poc a poc que escolta'm, que estem fent un món... que no sabem com acabarà, i a mi em fa por.
Hem d'acabar, abans però hi ha un tuit que m'ha fet curiós.
Sí, un tuit que si vostè ha dit coses que esgarrifen això, vaja, encara més. Bona tarda, diu el Paulí. La meva dona fa 2 anys ja sabia una setmana abans del seu aniversari el que jo li volia regalar perquè Google el va delatar.
Mira.
Has d'anar per buscar el regal per Google.
Això no és veritat, és un exemple.
No l'has de buscar per Google. Bé, recordeu, el proper dilluns és Sant Jordi i el... No sé si el professor estarà aquí, no?
Sí.
I estarà signant, suposo, el segon llibre. La invasió dels robots.
La invasió dels robots.
Veus, parlant de robots. La invasió dels robots i altres relats d'economia en colors.
Sí, en el llibre parlo d'algunes d'aquestes coses i en el Twitter posaré els horaris d'on seré. Això el dia abans ho posaré.
Molt bé.
Perquè jo no ho sé encara, però... segur que algú ho sap.
Segurament.
Que...
Algun robot. Professor, una vegada més, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Un plaer. Gràcies.
Catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Farem una pausa, seran 4 minuts i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.